En clau Vila-real, amb Santi Cortés, les coses de Vila-real, tots els dimecres, abans de Vila-real Connecta, de 12 a 12 i mitja, i repetició dilluns de 3 a 4.
Nais, Vila-real Connecta.
Un programa per a contar el que importa
i per a connectar persones.
De dilluns a divendres, de 12 i mitja a 2.
De dilluns a divendres, de 2 a 3 de la vesprada, les coses del Vila-real a 92.2 FM, amb Javi Mata i Rubio.
Vila-real Esports. Ràdio Vila-real.
I així comencen els amics de Rubio.
Viatgem cap als Estats Units, cap a Kansas. Anna Vicent, bona vesprada.
Bona vesprada.
Bueno, conta'ns una miqueta la teua història. Com has acabat en els Estats Units?
Bueno, jo vaig començar nedant en Vila-real quan, bueno, era un bebé i, pues, no res, meus pares me portaven als cursillos en la piscina a la Lliure Marrequena. Pues lo típic, ¿no? Cursillos de pares en bebés. Entonces puedo decir que vamos, desde el principio, desde que un bebé pues estaba en contacto en la agua y no res, de ahí vas a pasar a excursillos, de excursillos me van a preguntar si volía a pasar al club y vas a decir que sí, obviamente, y vas a comenzar pues a competir, yo era muy chicoteta, tenía pues 5 años cuando vas a entrar al club, van a comenzar a competir. I vaig arribar als 9 anys competint en el Vila-real i vam decidir pues, que necessitava un canvi, que volien més, i m'ho vam anar a Castelló, al Club Nados, i pues, no res, allí vaig seguir competint, vaig anar en la selecció valenciana, campionats d'Espanya, finals en els campionats d'Espanya, i en un d'aquests campionats d'Espanya pues, n'hi havia... gent d'una agència que se dedica pues, a anar als campionats, veure pues, perfils que s'agraden i que puguen pues, estudiar en Estats Units. I jo, pues, no res, un dia estava en casa i vaig veure un missatge en Instagram d'un xic que me deia que, pues, que si podien parlar i tindre una crida perquè creien pues, que podria tindre opcions de tindre una beca en Estats Units i anar a la universitat en Estats Units. I jo, bueno, jo des de xicoteta ha sigut el meu somni vindre ací. Heu sabut tot el món. I els meus pares jo crec que al principi pues, se creien que era una etapa de se li passarà, no? Ho haurà vist en internet o el que siga i li farà gràcia, però se li passarà, se li passarà. I com que mentre ho dia estan en la ESO de ai, vull anar a fer un intercanvi, era com, bueno, ja se li passarà. Però quan van veure que era veritat i que tenia opcions de vindre-me als Estats Units i que me feia il·lusió, van dir, ostres, ara ja va en sèrio la cosa, no? I no res, pues vam tindre cridades en l'agència, vam veure que me podrien donar molt bona beca per notes, perquè jo sempre tinc molt bones notes, i tenia bons temps de natació, que també me podien donar beca, entonces pues vam començar en cridades en universitats, hasta que vaig acabar firmant en una, beca acadèmica i beca deportiva.
Això t'anava a dir, Anna, perquè suposa que... A part de ser molt bona nedadora, també hi ha que tindre molt bones notes com a estudiant per a que te donin una beca en els Estats Units.
Sí, i a més se nota molt perquè les beques que donen així per el tema acadèmic són beques molt grans i ho valoren molt. Comencen a comptar des de quart de l'ESO normalment, almenys les dues, jo he estat en dues universitats, les dues que jo he tingut han comptat des de quart de l'ESO, primer i segon de batxiller. I sí, o sea, jo sempre he sigut de tindre molt bones notes, de tindre pues, tot excel·lents, soc molt autoxigent, entonces pues, se nota prou. I estos, pues, esos tres últims anys de quart d'ESO, primer i segon, pues encara més, no? O sea, sempre he sigut molt exigent, però ara tenia algo en el cap, no només la selectivitat d'Espanya, sinó ara tenia pues, el meu somni ahí, no? Entonces era com, ostres, quan millors no destraga, més beca me donaran. Entonces, pues sí, vaig intentar mantindre, ho vaig mantindre, i això, vaig acabar batxiller amb molt bona nota, i l'ESO també, tenia tots sobresalients en l'ESO, tots sobresalients en batxiller, i me'n vaig vindre a ser molt bona beca acadèmica, la veritat.
Vale, Anna, ara te pregunte, ¿Kansas era la primera opció? N'hi havia més?
Pues això va ser un poc caos, perquè jo me'n vaig anar el primer any, jo vaig firmar per una universitat en Pensilvània. I va ser un poc caos, perquè jo vaig arribar allí creient-me que era algo totalment diferent a lo que era, perquè l'entrenador pues, m'havia dit que estàvem molt prop de Nova York, que les xiques anaven molt cap allà, que n'hi havia un munt de coses que fer, clar, jo, òbviament, vaig mirar, vaig preguntar a la gent d'allí, però, clar, la gent d'allí vol que vagis, entonces tots te diuen que sí, que està superbé, que s'agrada molt, i jo quan vaig arribar allí, jo la primera nit arribava del vol, clar, un vol llarg, la meva primera vegada anar soles, acabava de despedir-me de tot el món, i jo veig que començava a pujar una muntanya i un bosc. Només hi havia arbres i arbres i arbres. I jo arribem a la universitat i dic, a on he vingut? I què estic fent així? Era el medio de la nada. No hi havia res, res, res. I jo dic, mare meua. I bueno, jo això des del principi, com que ja no me va quadrar, vam acabar la temporada i jo sabia que volia un canvi perquè no era el que jo anava buscant. I pues, vaig començar a parlar en altres universitats, vaig entrar al portal per transferir-me i vaig començar a parlar en altres universitats i jo anava buscant o la costa est o la costa oest, o sigui, anar menys a Florida o a Califòrnia, perquè, claro, pues, playa, bon horatge, no? Lo típic. I no res, vaig acabar parlant en l'entrenador d'ací, vaig veure que la universitat és molt bona universitat per la carrera que jo estic fent, que tenien molt bon equip de natació, encara que era un equip nou, la beca acadèmica i la deportiva era molt bona i Kansas City era una ciutat, entonces dic, ostres, pues era diferent segur. I ara que estic així, puc dir que m'encanta. O sea, és gran, però no és tan gran com Nova York, per exemple. Entonces està com molt bé, molt bones connexions, sempre n'hi ha bo que fer. Entonces sí, puc dir que estic vivint la vida americana, sin Kansas City.
Vale, Anna, t'anava a preguntar, a part de nadar, òbviament, què estàs estudiant allí en Amèrica?
Pues estic fent una doble carrera de International Business i Comunicació Estratègica de Negocis.
Vamos, que no tens una hora lliure, no?
No. Vaig, és un no parar. Me desperté molt pronte, entrenem, després classe, les hores que tinc entre mitges pues, les gaste per cridar a casa i per estudiar. A més, estic involucrada pues, en clubs de la uni, en associacions... Entonces, claro, és un no parar. Però bueno, molt contenta.
Anna, una cosa, ja per curiositat, a part de nadar, fas algun altre esport d'allí en la universitat?
No. Ja, jo natació... I en natació tinc més que sobra.
Vale, has dit que és lo primer... O sea, en el teu planning del dia, primer nades i després, digamos, que fas classes.
Sí, lo que fem és, bueno, tenim dobles sessions, entonces per el matí anem i fem, pues, gimnàs o, pues, peces, circuits, o inclús algun dia de, pues, dobles sessions d'aigua. Entonces tenim, pues, un entrenament de matí, que això pot ser tant gimnàs com anar a la piscina, després tinc totes les classes i després tornem a la piscina.
Anna, te pregunte, ¿vosotros competiu contra els de la pròpia universitat? ¿Contra altres universitats?
Competim contra altres universitats. És prou diferent a Espanya, perquè en Espanya normal el que tens són pues, controls una vegada, dos vegades al mes, en molts equips, i després pues, tens campionats autonòmics i campionats nacionals. I després, bueno, pues, si tens internacionals o el que siga. Què passa? Així és superdiferent. Així el que fem són dual meets, que són pues, competicions en una altra uni. Entonces anem pues, de la meva uni, on anem a l'altra uni, competim un equip contra l'altre. I ahí vas guanyant punts depenent de pues, a quines universitats guanyes o contra quines universitats perds. Entonces sempre com si fora com una suma de tots els punts que fa la gent per veure si guanyes a l'altra universitat o no. i pues són sempre a Xina, menys dos o tres vegades a l'any que sí que n'hi ha com si fórem lo que en Espanya serien autonòmics, no? Que ve més gent, se junta tota la conferència, tots els equips van i competim contra tots.
Ana, tu, perquè hi ha estil lliure, no? Braza, mariposa, quina és la teua?
Jo faig lliure, faig llarga distància, entonces pues des del 500, que en Espanya seria un 400, hasta el 1650, que en Espanya seria el 1500. I després, com a segon estil, va canviar un poc, perquè tinc que dir que el fondo, que és la distància, és prou cansat i prou dur. Entonces, m'agrada tindre un segon estil per variar un poc, i és l'esquena. El 200 esquena és una prova que sempre he tingut ahí. I no sé, m'agrada fer-la, no m'estresse tant com quan anava de distància, me pareix més curta, divertida, i no sé, com vaig amb menys pressió, sempre me sol dir prou bé.
En quina tens millors resultats, Anna?
Pues te diria que el 500, perquè és en el que en la que tinc el rècord de l'equip, però en el 1650, que és el Milky d'Espanya, vaig quedar tercera a la conferència. Entonces, pues no ho sé. O sea, depèn de lo que vulguis agarrar. Si vols el 500 perquè tinc el rècord de l'equip i és la que més m'agrada, o el 1650, que és en la que vaig quedar tercera a la conferència.
Claro, ara anem a lo de sempre. Tu veus que allí hi ha moltíssimes opcions per a una nadadora, que a lo millor en Espanya no és molt més complicat, no?
Sí, i lo que vaig a dir ara va sonar prou fort, però jo sé que si m'haguera quedat en Espanya, m'haguera deixat la natació. I ho tinc prou clar perquè pues, quan jo me'n vaig anar de casa per vindre als Estats Units, pues, teníem una situació en casa que era prou complicada. Li van detectar càncer a ma mare i a ma abuela. Jo me'n venia als Estats Units. Entonces diguem que vaig deixar, o sea, me'n vaig anar de casa en el pitjor moment que he viscut. I jo sé que mantindre una carrera i un bon nivell de natació en Espanya és molt, molt complicat perquè no tens les ajudes per a fer-ho. I així, en canvi, pues és complicat, òbviament, perquè pues, vas a tope tot el dia, tots els dies, però és molt diferent, te donen moltes facilitats, la universitat està feta per a que tu puguis competir a la vegada i tots els professors entenen que tu estàs competint per la universitat. O sigui, li estàs donant punts a la universitat, entonces ho valoren molt. Tots els professors estan super involucrats, te fiquen moltes facilitats, tenen clar que és un estudiant atleta, entonces, no sé, com que ho entenen molt, se valora molt, i jo sé que en Espanya això no ho haguera pogut fer. Soc molt exigent, entonces sé que vull mantenir els dos al més alt nivell, i en Espanya és molt, molt difícil de fer, i això, tenint en compte com estava en casa, de més estava molt desmotivada en la natació en Espanya, i jo sé que vindrà així me va salvar de dir-se meu, i també, pues, de... no sé, me va fer madurar molt ràpid i voler pues, que la natació, que jo creia que en Espanya ja havia arribat al meu tope i que ja estava a punt d'acabar i de deixar meu, així me adonar que me seguís encantant la natació, que és el meu esport i que puc seguir-ho així en els temps millorar i que no era el meu tope el que havia aconseguit en Espanya.
Claro, t'anava a dir, a veure, és un poc complicat el que vaig a dir, però igual estàs competint contra una persona d'Amèrica que d'així uns anys la veiem per la tele en una prova important, no?
Sí, sí, sí. I sí que és veritat que te xoca molt el dir, ostres, perquè tu veus així a molta gent, no? D'Espanya, que venen i després pues, acaben sent olímpics, però, claro, ells a la vegada també estan competint contra gent així que acaben sent olímpics. I jo sí que és veritat que no tinc ninguna experiència de dir, ostres, estava a ser olímpica, però per exemple en la meva conferència n'hi ha una xica que dic, és que esta xica si haguera estat en Espanya haguera sigut campiona d'Espanya segur, que vull dir que te dones compte de que així, claro, n'hi ha moltíssima més gent i que el nivell és molt, molt alt i t'ajuda també com a dir, a ficar-te en tu puesto, no? A dir, ostres, que n'hi ha molta gent, que la gent s'hi va molt en sèrio i són gent molt bona i s'ho prenen molt, molt en sèrio. Entonces, sí, sí, te dones compte.
Anna, entonces, per lo que me contes, vols estar encara un poc més de temps en Kansas, no?
Sí, Sí, sí. I a més, els meus pares l'any passat sabien que jo no estava a gust i me vaig plantejar quedar-me en casa. I ara que estic així, me veuen pues, contenta, estic fent moltes connexions, tinc moltes oportunitats. S'han donat compte de que m'agrada molt i me diuen, ostres, estem supercontents perquè mos donen compte de que t'agrada, ara mos crides i estàs sempre il·lusionada. I estic molt bé, estic molt a gust, però a la vegada diuen, mos dona por perquè saben que pot ser que te quedes, no? O sea, tinc amics així que són un 10, me dona compte que Kansas City té, pues això, moltes connexions, és molt fàcil anar d'un post a un altre, sempre tens coses que fer, el clima m'agrada molt, l'equip m'agrada molt, entonces sé que tinc 2 anys més d'universitat, això segur, i que les vull acabar així, però també sé que pot ser que me quede més.
Anna, ja no vull llevar-te ja més temps. Les universitats americanes, com mos les pinten en les pel·lícules i en Netflix, o és molt més diferent?
Tinc que dir que... A veure, òbviament depèn de la universitat, però són prou com les pinten. O sea, és el típic sueño americano de partits de futbol grans... partits de bàsquet grans, els equips estan com molt valorats, el menjar de la cafeteria, pues lo típic, menjar americà. Ara és quan diria, me fa falta una paella, sí, me fa falta una paella. I sí, com en les pel·lis, també és veritat que n'hi ha pues, molts nivells, no? Les universitats grans sí que són totalment com en les pel·lis i almenys una vegada en la vida, si estàs en els Estats Units, tens que anar a una de les universitats supergrans a veure algun partit, perquè és que l'ambient és prou xocant.
Pues Anna, moltíssimes gràcies i te dice que seguís que és estudiant, ¿vale?
Gràcies a tu.
Adeu.
Adeu.
Si creías haberlo visto todo en el mundo de la automoción, esta noticia seguro que te sorprenderá. Llega a Castellón un nuevo concesionario, KGM Castellón, presentando toda la marca con sus nuevos modelos Tivoli, Corando, Rexton, Torres, Action y el pickup Muso Sport, con tecnología híbrida y eléctrica. Una marca coreana que se adapta a un público que busca en su automóvil una forma de vida, con una tecnología y precios acorde al momento actual. Ven a vernos en el polígono Autopista Sur junto a la rotonda de la Salera. KGM Castellón.
Serteca, tienda especializada con todo tipo de materiales para poner la piscina a punto y disfrutar de un buen baño. Productos químicos para el tratamiento del agua, material de limpieza, limpiafondos automáticos, sistemas de cloración salina, recambios. Todos nuestros productos son Astral Pool. Construimos piscinas y realizamos cualquier tipo de reforma o rehabilitación de la misma. Cuando piense en piscinas, piense en Serteca. Especialistas en piscinas. Serteca, oficial partner de la marca Astral Pool para la provincia de Castellón.
Bueno, pues estava a punt d'acabar la temporada, acabaves de fin de setmana, però bueno, els jugadors s'han empenyat en que encara tinguem un mes de competició, no? Ara, com ja vam comentar, estaven classificats per les eliminatòries prèvies a la fase d'ascens. Ara mos queda un partit el dissabte en Peníscola i ahí pues, poden quedar segons, tercers o quarts, una d'aquestes tres coses poden ser. Si quedem segons i tercers, pues, si quedem segons les dues eliminatòries seran en casa, si quedem tercers la primera eliminatòria en casa, la segona fora, i si quedem quarts pues, les dues eliminatòries fora a casa.
Tenim que guanyar per quedar segons, suposo. Ha guanyat tots últims.
Tenim que guanyar i que el Pilar de València perga.
Això va ser segons.
Això va ser segons. O sigui, guanyant, segur són tercers.
Vale. Si perdeu, 0 quarts.
I si perdem i la Eliana guanya, serem quarts. Sí, sí.
Rubio, què li preguntes als teus amics del bàsquet? Espera, sí, que t'arreu un micro, si no, no va poder preguntar, eh?
No, això que una altra victòria seguida, comentàvem abans d'això d'un poc de per estadística, no? Per estadística algun dia té que arribar, però ara és no, ara millor ja... que no arribi, perquè ara ja comença la fase en la que n'hi ha que guanyar sempre sí o sí.
Ara ja empenyats en que no, podríem tindre un fallet este fin de setmana, però bueno, millor que no, i si som tercers bé, i si som segons, pues millor. Pero sí, ahora ya toca guanyar tot lo que queda. Toca guanyar este fin de setmana una altra vegada. Ja són 13 seguides i ahí seguim.
Recordem que el playoff se disputa fora d'ací. Bueno, primer és ací.
Les eliminatòries són en casa del cap de sèrie, com si diguem, i després la fase d'ascens sí que és fora en alguna sede. L'any passat, per exemple, en Saragossa, pues bueno, pues
tindreu que passar dos rondes eliminatòries.
Dos. Sí, sí.
Claro,
sí,
és clau,
sí,
que jugueu la torrada
a casa,
no? Sí, perquè
el millor segon dels dos grups...
Digamos del grup sur, no? De València-Cabalacan.
Sí, del grup de Comunitat Valenciana-Múrcia, el millor segon passa una eliminatòria... La primera eliminatòria la passa. Però el Sueca, que és el segon de l'altra conferència, crec que té millor puntuació que en el nostre grup. Entonces, el segon del nostre grup jugaria dos eliminatòries, segur, també.
O sigui que per jugar una eliminatòria tens que ser el millor dels tres grups.
El millor dels dos grups, sí. Sí, sí, sí.
O sigui que és un doble. Per això és clau jugar a casa la tornada. Voleu jugar en casa, decidir en casa, claro.
Ojalà, sí, sí.
Després el playoff és partit únic o és allí i així?
Crec que és a partit únic, ja, no?
Les eliminatòries a partit únic.
Sí, és com, si fos una fase final. Sí, és com la Copa del Rei de bàsquet. O sigui, vas allí, sou quatre, guanyes, passes, perds a casa, no?
Sí, i això és les eliminatòries. Després la fase d'ascens sí que són grups de quatre, que crec que són el primer i alguns segons són els que pugen al final. Al final tenen que pujar cinc equips.
Cinc. De, quan comença el període, són? Són 4 per 3, 12. Sí. No, més, d'ací, claro. I vosaltres voleu pujar. Home, esteu ahí, eh?
Bueno, estem. Estem, o sigui, s'intentarà hasta veure on arribem, però bueno, també ho han comentat alguna vegada, tampoc és l'objectiu primordial. Si ho aconseguirem, pues...
Però ja porteu dos anys, per què porteu dos anys? Per la fornada de jocs que teniu, per el treball que s'ha fet fins ara, per els fitxatges que heu fet? Sí. Perquè ara se m'on van... Crec que se m'on va, Carlos... Se vos van anant gent, no? I esteu nutrint-vos de lo que traeu vosaltres, fitxeu?
No, últimament no de molta gent de casa, la veritat. Entre del poble, crec que ho va comentar segur quan va estar així, del poble ara tenim dos jugadors, gent que ha estat en la cantera molts anys, pues dos jugadors. La veritat que s'ha ajuntat un grup de jugadors jovens, en ganes, motivats. Van provar l'any passat el que podien arribar i en un any pues, ho han volgut tornar a repetir i bueno, la veritat que també la sort que hem tingut és de comptar vam fer un canvi d'entrenador este estiu i la sort és que l'entrenador Quique pues, també ha portat moltes coses bones a l'equip i això sempre suma.
La resta de gent que teniu en el club com van? Com estan?
Bé, pues també acaben ara este mes, acaben totes les competicions i ja pues en lo que no és el primer equip ja pensant en la temporada que ve, més que en lo que queda, que és un parell de partits a cada equip. Tenim el sènior B que està en lliga autonòmica, pues estava ahí peleant per salvar-se. Jo crec que guanyen este fin de setmana, que juguen en casa contra el colista, jo crec que ja estaran pràcticament salvats i després la resta de xiquets pues acaben la competició.
Bueno, teniu el campus, teniu l'estiu, no pareu vosaltres, no?
També... Com estan les inscripcions?
Pues bé, tenim ja el 50% de les inscripcions cobertes. Ara pues pegarem un altre apretonet per acabar d'omplir les places que tenim. I sí, això és a l'estiu. Ara en el mes de maig, com acaben les competicions, farem portes obertes, jornades de portes obertes.
Sí, ahir el que intenteu és enganyar algú perquè vingui a jugar al bàsquet.
Sí, sí, obrir les portes del club.
I funciona? I... O sea, teniu la sensació de que si no convenceu algú, li fiqueu ahí el cuquet
sí,
i tal?
Sí, a veure, sempre s'intenten fer, que és el que segurament farem, pues que si algun xiquet o algun... del club, que ja forma part del club, pues porta algun amic o algo a jugar, pues sempre té algun avantatge econòmica després en tema de quotes, en tema d'inscripcions i de més. I després les portes obertes, que són pues totalment gratuïtes, pues sempre n'hi ha algú que vol provar i si li pica el gusanillo, pues se queda.
Mira, tenemos a Gómez, somos profesionales así.
Este verano, haz que vivan algo inolvidable. Llega el séptimo Natu Basket en Lucena del CID, del 19 al 25 de julio. Organizado por el Sportiu Basket Villarreal. Baloncesto, naturaleza, juegos de agua y nuevos amigos. Todo en una semana única. Para chicos y chicas nacidos entre el 2012 y 2018. Plazas limitadas. No te quedes fuera. Inscripciones abiertas a partir del 2 de abril en nuestra web. Natu Basket 2026. Mucho más que baloncesto.
Como expliquen mejor ahí, ¿no? Luego te me explicat. Dius, esteu al 50%.
Estem al 50%, sí.
O sigui, que esteu bé, perquè això és en juny?
És juliol.
Juliol.
De juliol.
Ah, que vos queda tot el mes de maig, tot el mes de juny.
Sí, jo pense que ara entre les portes obertes que puga vindre algú, que també se li oferisca el fet de poder vindre al campament, després si visitem, com tenim pensat, junt al club de femení, visitar diverses escoles per ofertar el deport, també se pot oferir el campament, i després també el dia 6 de juny anem a organitzar un torneig així en gran part de tots els clubs de la província en categoria Benjamí i Aleví.
I ara hi ha gent que també s'apunta, no?
Sí, ahí també.
El dia en juny feu un campionat, així,
el dia 6 de juny anem a organitzar un torneig al pavelló Bancaixa, en el que, bueno, pues en la categoria Benjamí i Aleví, pues intentarem reunir a tots els clubs de la província.
Pues són les 3 de la vespre, eh?
Real Export Cooperativa Villarreal. Real Export, el valor de la experiencia, el compromiso cooperativo y la cultura agrícola con la máxima garantía de calidad. Real Export, estamos en Camino Sedresín número de Villarreal.
Desde que mi madre vive en Domus Vi Villarreal, se siente activa y recibe los mejores cuidados. ¿Qué más puedo desear? Residencia para mayores Domus Vi Villarreal, detrás del Hospital Universitario de La Plana. Infórmate en domusvi.es. Cuando necesitas estar cuidado, Domus Vi está a tu lado.
Aida Beteta, buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes.
Bueno, te llamamos porque te dije que en un mes te iba a llamar. Tú me dijiste, compito en Huelva, creo que es, ¿no?
Sí, así es, compitimos en Huelva.
Y aquí estamos, un mes después, la llamada se cumple.
Sí, o sea, lo prometido, aquí está.
Explícanos por qué vas a Huelva este fin de semana, ¿qué competición tienes?
Pues mira, este fin de semana nos vamos a Huelva a correr el Campeonato de España de BTT. Es una carrera que dice que es un maratón, pero en realidad es un ultra, porque son 105 kilómetros y 3.000 metros de acumulado, lo que yo creo que me costará unas 6 horas. Por lo tanto, maratón poco, porque los maratones son sobre los 4 horas, este será como un ultra.
Explica, Aida, para la gente que no lo sepa, ¿cómo es tu disciplina de ciclismo?
Pues mi disciplina de ciclismo es ir con la bicicleta de mountain bike por senderos, caminos, pistas, todo por el monte. Y en la bicicleta de BTT hay diferentes disciplinas. Está el XC, que son carreras más cortas de una hora. Está la maratón, que son carreras más largas de unas 3 horas y media, 4. Y luego ya nos vamos a las ultradistancias, que es cuando hablamos ya a partir de 100 kilómetros y cuando pasamos unas 6 horas encima de la bicicleta. Para estas pruebas, imagínate que es como si fuera una mil, pero en vez de correr, pues es ir en bici.
Aida, no sé si nos puedes explicar algo del recorrido, si ya lo conoces.
El recorrido creo que lo hice un año allá en el 2023, pero ha sido renovado. Y no lo conozco. La realidad es que Huelva está muy lejos para ir a hacer el reconocimiento, por lo tanto no he podido hacerlo. No obstante, salgo para allá esta noche e iré a reconocerlo antes de correr.
Te pregunto, Aida, ¿cómo has entrenado durante este mes para la prueba?
El entrenamiento han sido sobre todo largas distancias y mucho desnivel acumulado. hemos tenido la gran suerte que hemos tenido ahí esas Pascuas donde hemos entrenado de gran volumen. Y sobre todo lo que también llevamos entrenado es la nutrición, ya que cuando estamos tanto tiempo corriendo, la nutrición es una de las, es un factor súper importante.
Mira, de hecho ayer hablé con un nutricionista, explícanos la alimentación que tiene un ciclista, digamos, Aida.
Pues mira, a ver, cuando estamos hablando de carrera en pleno entrenamiento, tomamos mucho lo que son las barritas, los geles, los hidratos de carbono en la botella, sales minerales, tomamos también mucho plátano, mucho dátil, muchos bollitos, de estos de pan de leche que nos ponemos guayabas. Es importante que la nutrición sea azúcar rápido, porque el músculo necesita azúcar rápido. Lo único que cuando estamos hablando de un ultra, el cuerpo también necesita comida, vamos a hablar real, es decir, pues un plátano, un dátil, y todo eso se debe de habituar en el cuerpo. Imagínate que también en el tema del agua, para que se disuelvan esos hidratos de carbono, a lo mejor tenemos que beber 4 litros de agua. El cuerpo también tiene que adaptarse a beber y a comer esa cantidad de líquido y esa cantidad de comida que le estás nutriendo. Y sobre todo, pues encima, yendo en la bicicleta. Porque no es lo mismo cuando vas caminando que puedes ir comiendo y cuando vas subido encima de la bicicleta que te tienes que coger la barrita, abrirla, morderla y sobre todo en marcha. También es importante decir que en la bicicleta de mountain bike, cuando estamos corriendo, a lo mejor toca comer y tú no puedes comer porque estás en una bajada. Si te coges la barrita y dejas el manillar, imagínate lo que puede pasar.
Claro, es que te iba a decir, esto no es la carretera que va de Valencia a Albacete, que vosotras estáis, supongo, todo el rato la bici, ¿no?, botando en movimiento. O sea, es mucho más complicado. Exacto. Que podáis comer o beber incluso.
Sí, exacto. Estamos todo el rato en movimiento y es súper, a ver, hay bajadas que tienes que decir, no voy a comer porque ahora no puedo, y como cuando puedo comer.
Aida, te pregunto por las rivales, ¿cómo ves la competición?
Bueno, vamos a un campeonato de España, ahí vamos las mejores. Pero bueno, que a día de hoy yo pienso en mi carrera y cuando salga pensaré en dar lo mejor de mí, ser mi mejor versión, y centrarme en mí cuando pase la línea de meta. Veremos qué tal y analizaremos. La verdad que esta carrera me hace mogollón de ilusión, ya que es una carrera de largo recorrido y a mí se me da bastante bien los largos recorridos, las ultras, y sobre todo por el camino que he hecho hasta donde estoy ahora mismo, porque he disfrutado de cada entrenamiento. Los entrenamientos han sido largos, de 6 horas encima de la bicicleta, de ir sola por el monte y cuidarme y saberme cuidar yo sola. Y la verdad que ha sido también un entrenamiento de superación y de conocerme a mí misma. También estoy súper contenta porque he tenido un mogollón de apoyo de mi gente, de mis amigos de Curvas Tomás, de Incerco, de Vilafón, de Frutinte, de Talleres Mata, todos ellos, ISCA, Fundación José Soriano, Manzanet, Abogados Díaz, Diputación de Castellón y el Villarreal Club de Fútbol, todos ellos están ahí apoyándome. Y para mí es una pasada tener a toda mi gente ahí apoyándome para que en Huelva pueda brillar y pueda ser mi mejor versión. Sobre todo por ellos, porque su energía que me transmiten es la energía que yo voy a transmitir a cada pedaleada.
Aida, ya sé que es complicado, pero ¿con qué resultado, digamos, que te quedarías como diciendo he cumplido en Huelva?
Yo quiero ganar. Yo voy a por la medalla de oro. Me gustaría la medalla de oro y quedar en el top 10 de todas las élites y profesionales y todas las categorías.
Me gusta la ambición, Aida, que tienes.
que vamos con todo. Vamos a darlo todo. Estoy preparada. Como te he comentado, he disfrutado mucho de cada entrenamiento. Sé que lo voy a hacer bien. Y lo voy a disfrutar.
Pues Aída, si te parece bien, lo dejamos aquí, pero la semana que viene volvemos a hablar.
Me parece perfecto. También comentarte que no solamente compito este sábado, que además este domingo me voy a disfrutar también de nuestros montes de Castellón, que te acuerdas que decíamos, ¿no? Castellón, montes, y pues hay un circuito de BTT de Castellón que lo organizan un grupo de personas que son muy amigas mías y siempre han estado ahí ayudando en el tema de la promoción del BTT. Y este domingo me voy a Canet Lo Roig a correr después del campeonato de Huelva, o sea, que vendré, supongo que cansada, espero, pero el domingo estaré ahí para apoyar al ciclismo de BTT de Castellón y promover las carreras para que cada vez seamos más los que vayamos a disfrutar de ellas. Así que desde aquí también invito a la gente a que se venga a disfrutar de una mañana BTT en Canet. Y lo dicho, muchas gracias y nos vemos la semana que viene.
Aída, muchísimas gracias. Hablamos la semana que viene.
Un fuerte abrazo.
Adiós.
Chao.
Serenfit es tu marca para mejorar el agarre haciendo tu deporte favorito. Cross training, escalada, halterofilia o calistenia. Serenfit pone a tu disposición el Magnesio Plus 43, tanto en polvo como en bloque, ofreciéndote diferentes tipos de envase para satisfacer tus preferencias. Serenfit, tu marca de magnesio y accesorios deportivos. Visita serenfit.shop.
En Bigmat Pepe Arenós encontrarás la ropa laboral para tu empresa. Ropa personalizada, bordada o serigrafiada. Ropa de calidad que hace que tu empresa se distinga.
Bigmat Pepe Arenós, en Avenida Pío 12, 55 de Villarreal.
Y la gente que también organiza algo este cap de semana es la gente de la gimnasia. Tere Andreu, buena vesprada.
Buena vesprada, Víctor.
Bueno, contam quin event teniu per este cap de setmana.
Pues mira, este cap de setmana, com ja vos vaig comentar l'última vegada que vam xerrar, jocs de Generalitat oficials només n'hi ha una fase provincial. Entonces, què fem? Els clubs mos ajuntem, és de la província, fiquem un fondo, paguem medalles i paguem jutges i fem un interclubs, un amistós entre nosaltres perquè les xiquetes puguen competir algo més, perquè després d'aquesta fase provincial n'hi ha una autonòmica que només van tres categories de les cinc que competeixen en el provincial i van 10 de cada categoria de cada província de la Comunitat Valenciana. Entonces, pues, i ahí ja fan un tall molt gran, si hi ha 50 xiquetes i només van 10 de la categoria, pues és difícil, al millor que nosaltres estiguem moltes en entre aquestes 10. Entonces, pues, això. Un temps perquè puguen tindre alguna competició més entre elles i tinguin un poquet d'il·lusió i al·licient de seguir entrenant, clar.
És el dia de neu, no?, si no m'equivoque.
Sí, el diumenge dia de neu. El dissabte, el que n'hi ha un altre vent així de gimnàsia, però no és la nostra modalitat, ¿vale? És gimnàsia acrobàtica, que la federació ens va demanar la sala nostra per fer l'autonòmic. I també serà molt bonic de veure perquè és diferent a el que nosaltres fem. I m'hi amunto, és autonòmic, realment només n'hi ha dos clubs en la Comunitat Valenciana, però són molt potents, tenen hasta campions del món i tot. I la veritat és que és curiós de veure perquè fan moltes coses xules també.
Mos recomanaries anar-te, eh?
Home, sí, pues un ratet no seria mal, perquè serà sobre de 9 i mitja hasta ja les 6 i mitja de la vesprà. I el que no s'ha dit és, a lo millor, a quina hora seria el més bonic, però, o sea, és més majors i és campions estos del món i tal. I esta modalitat és esta que fan duos, trios, mixtos o de xics o de xiques que fan figures i se pugen uns damunt d'altres, se tiren a l'aire i s'agarren, i fan ballen i fan una acrobàcia molt, molt xula entre ells, que se tiren i se tornen a agarrar i no sé, és diferent i està, és curiós de veure, vaja.
Tere, lo vostre el dia de neu de 8 i mitja, 2 i mitja en el Sebas Mora, si no m'equivoque?
Sí, allà a les 9 més o menys es començarà ja, perquè han hagut algunes baixes i hem retocat un poquet l'horari per no matinar tant. Entonces, igual, es comencem, en vez de 8 i mitja, 9 menos quart, 9. Però sí, allí estarem i en les xiquetes de competició, de jocs, de Generalitat. I això, entre nosaltres, entre els 8 clubs que som en la província de Castelló, pues és el que te dic, fiquem un fondo i mos ho paguem entre nosaltres, però per lo menos les xiquetes tenen un al·licient d'una competició neta més.
Les edats competiran les més xicotiques, entenc, les més joves?
Bueno, n'hi ha de tot, perquè la més major, n'hi ha una categoria que tenen 15-16 anys, o sea, 15 anys tindran ara. I les més xicotetes, pues 6 anyets, sí. De 5-6 fins als 15-16, sí. Abarca edat escolar, perquè són els jocs de Generalitat, abarquen la edat escolar. Estan juvenils. I cadetes i juvenils són les més majors, sí.
Tere, a mi el que me sorprèn és que, com tu dius, pràcticament això... Vos junteu, fiqueu, va, pues fan falta tants diners, ho montem entre nosaltres, no?
Pues sí. Esta última vegada no sé si vam ficar, perquè tenim un pot, no, diguem, un fondo de tots els anys. Ara mos quedaven només 20 euros de lo que vam ficar l'any passat i no sé si vam ficar 100-150 euros esta última vegada, els 8 clubs que som, llavors ja tenim per diverses fases i, pues mira, mos ja que només n'hi ha una fase provincial, pues nosaltres, ja te dic, ho hem fet sempre, mos ajuntem, fiquem un bote, 50, 100, 200, per tot l'any, per 2 anys, i d'ahí anem pagant jutges, anem pagant medalletes i anem tirant d'ahí, però per lo menos les xiquetes tenen competicions, si no és inviable, perquè oficials, mira, de Generalitat només n'hi ha una fase provincial i una d'autonòmica. De la federació de bases només n'hi ha una provincial i una autonòmica i després la que se classifique pel d'Espanya. Entonces, som un deport que, diferent a la rítmica, que cada cap de setmana tenen una competició i tenen la Copa de la Reina, la Copa de la Prima de la Reina, tenen 40 copes i 40 competicions individual per i són federades, m'entens? Nosaltres federades només tenim això. Entonces, tenim que anar a trofeus amistosos i muntem nosaltres trofeus, el Gim Vila-real nostre, ara en maig està un trofeu en Onda, està en maig també faran un trofeu en Almassora, anem a la Lliga Ibèrica perquè és la forma d'eixir en les xiquetes fora de la província i, pues això, quasi tot lo nostre és amistós. Oficial tenim molt, molt, molt poquet en la gimnàsia artística femenina.
I Tere, una altra cosa que també sempre m'agrada preguntar-te, per exemple, els exercicis que feu, per exemple, ara com el diumenge, intentes canviar algo de lo que vau anar a l'última competició? Intentes que siga lo mateix però més entrenat?
Sí, a veure, és impossible canviar, perquè a més només ho han fet una vegada, aquestes xiquetes, només ho han fet en una competició, entonces no podem estar canviant a cada competició. El que fem és millorar-ho i arreglar-ho, i mira, pues això no m'agrada com te queda, pues fica't a això altre. I això no t'hi és bé, tens que repassar-ho, i el mateix, però millorat, saps?
Pues Tere...
No podem canviar a cada competició un ball diferent a cada xiqueta ni canviar coses, no és molt difícil.
Tere, m'alegre moltíssim de parlar amb tu i la setmana que ve te preguntaré com ha anat, vale?
Vale, la setmana que ve me preguntes com ha anat i jo te diré que me n'anem a Pozuelo de Alarcón a la final de la Lliga Ibèrica en tres equips, vale?
Moltes gràcies, Tere.
Molt bé, Víctor, gràcies a vosaltres. Adeu.
Adeu.
En Grúas Tomás cumplimos 50 años.
5 décadas al servicio de la industria, la construcción y los servicios, marcadas por la innovación y el crecimiento sostenible.
Un camino recorrido con perseverancia y trabajo en equipo.
Apostando por la formación y por maquinaria de última generación.
Gracias por acompañarnos. Grúas Tomás, 50 años creciendo contigo.
Oye, ¿tú también sientes que el coche es tu sitio seguro?
Total, aquí canto, pienso y disfruto mientras como algo.
Pues prepárate, porque del 13 al 19 de abril no vas a querer salir de él. Vuelven los 7 días Macauto.
¿Sí? ¿Y cuál es la oferta?
Nuestros favoritos, el McMenú Big Mac o McPollo, por solo 5 euros.
¿A qué esperamos?
Arranca, que yo invito.
Del 13 al 19 de abril, ven a McDonald's y vive los 7 días Macauto. Disfruta de tu McMenú Big Mac o McPollo por solo 5 euros sin salir de tu coche.
I cada volta la nutrició és més important en el esport. Per això vull parlar amb un nutricionista. Fer Santos, bona vesprada.
Hola, buenas, ¿qué tal, Víctor?
Bueno, tu quin nivell diries que té ara mateix a l'alimentació per a un esportista?
Bueno, jo crec que és fonamental, crec que se li està començant a donar més importància, però crec que se li ha de donar encara més perquè és una part clau per a rendir.
Des dels últims 5, no?, 10 anys és quan estem començant a veure este canvi de que pràcticament l'alimentació és, no vaig a dir lo més important, però una part fonamental per a molts esportistes.
Exacte, jo crec que sense una bona nutrició és complicat arribar al teu millor nivell.
Vale, ara anem a la qüestió. Per a un esportista que, per exemple, vulga córrer una carrera de 5 quilòmetres, com per exemple la d'este diumenge d'ací del poble, quina alimentació li recomanaries tu?
Vale, ahí es important, sobretot el que menges justet antes. Vale? Ahí és on la gent sol fallar. Per exemple, ves molta gent que tira de fruit secs o coses similars. Ahí lo ideal és que tingues un desdejuni alt en hidrats. Per exemple, una rebanada de pa en un poc de mermelada, un suc... O sigui, són opcions que se digereixen ràpid i no te van a generar problemes digestius. El que passa moltes vegades és que se busquen opcions que són saludables, com pot ser un cutxec o pa integral, però antes de córrer no són tan interessants perquè te poden retrasar la digestió i entonces te fa estar més pesat durant la carrera.
O sigui, tu recomanes més una rebanadeta de pa que no unes armeres, no?
Exacte. Una rebaneta de pa, millor si no t'agrada mermelada, pues un poquet de pavo, però en general coses en poqueta grasa i que siguin molt fàcils de digerir.
Després, Fer, el que també comentàvem, per exemple, tu dius, ja no te dic una persona que vulgui perdre pes, però que a lo millor diga, jo vull viure més saludable, vull caminar, més o menys, no sé, què és millor, menjar macarrons, menjar carn durant tota la setmana? Com li explicaries això a un esportista?
Bueno, ahí es complicado porque hay que entrar ya en detall de cada persona, porque cada persona es un món, cada persona, bueno, depèn també de l'esport que facis, també depèn del nivell d'activitat que tingues, també pot variar molt l'alimentació. Però bueno, en general un consell que li pot valdre a quasi qualsevol esportista o a qualsevol persona és intentar triar aliments que són naturals, que no tenen molts ingredients i al final intentar combinar-los de la millor manera possible. L'ideal és que tingues suficient verdura en dinar i sopar, que menges també fruta, que tingues la part d'hidrats i de proteïna, pues, com pot ser pasta, arròs, creïlla, i la part de proteïna, pues, carn, peix, ous... I això és un poc la recomanació general. Ara bé, pues, hauria d'entrar en detall en cada persona per a veure en quin punt se troba i què podem ajustar.
Claro, perquè tu mateixa ho acabes de dir, no seria, digamos, la mateixa dieta una persona que vol ser, no sé, culturista, no?, que uno que només vol ser atleta, per dir-ho d'alguna manera.
Sí, i ja canvia molt també, és que depèn de l'esport canvia molt, perquè no és el mateix una persona que corre maratons, que va requerir un esforç de al millor 3-4 hores, que una persona que fa salto de vertigo, que és un esforç molt intens en el moment, però que no requereix tanta energia constant.
Y ahora, Fer, anem a l'altra part. Alimentos que, digamos, prohibits per a un esportista?
Bueno, a mi en general no m'agrada prohibir aliments. Sí que és veritat que, evidentment, hi ha aliments que no són tan recomanables, però jo crec que en una bona estructura és possible menjar de tot. I també, al final, el menjar, independent de que tinguis un objectiu molt clar a nivell esportiu, el menjar també és molt social i també ens dona un poc de felicitat en algun aspecte. Entonces, lo important és el 80% del temps estar fent lo que toca i després tindre aquest 20% pues, per permetre't el teu gelat, una pizza quan t'avellis, una hamburguesa i poder disfrutar també d'aquest tipus d'alimentació.
Això t'anava a dir, no? Disfrutar a lo millor un dia a la setmana, no?
Exacte, sí. A veure, al final sí que és veritat que me passa quan veig a molta gent que vol perdre pes que el principal problema és el cap de setmana, no? Perquè, però canvia molt el cap de setmana de fer un sopar fora i disfrutar-lo a fer divendres fora, dissabte fora, el diumenge la paella. Ahí és on se complica.
Ahora, al final, tu saps que el cap de setmana i més si estàs en la família sempre t'alimentes una miqueta de més, Fer.
Exacte, sí.
Però bueno, això, digamos que una dieta... El que entraríem després a cada esport a diferenciar, però digamos que una dieta més o menys saludable i ajustada cada setmana.
Exacte, al final jo també depèn un poc del nivell de l'esportista i també depèn de moltes coses, però l'ideal és adaptar l'alimentació en base a l'objectiu, pues, si estàs en un moment en el que vols perdre un poc de grasa o estàs en un moment en el que vols maximitzar el rendiment i, pues, per exemple, el que parlem en aquestes carreres de 5K que s'estan fent ara, pues ahí lo ideal es ser lo más rápido posible, ¿no? O intentar superarte. Pues ahí a lo mejor es una alimentación más concreta pues para intentar afinar un poco la grasa, estar más lleuger y tener esa alimentación previa que te ayude a conseguir ese objetivo.
Claro, porque también estem parlant de, digamos, gent de carrer, que después ya veiem estos atletes que se preparen que prácticamente hasta pesen lo que se están menjant, ¿no?
Sí, exacte. Jo, per exemple, porté a futbolistes, porté a diferents esports i, en general, qualsevol esportista que se ho agarra en sèrio, normalment ho té tot pesat i medit en base a lo que necessite.
Fer, m'alegre molt d'haver parlat amb tu, ¿vale? Moltes gràcies.
A tu, moltes gràcies.
Adeu.
Adeu.
Ho tens ben propet. Tens de tot. Vine i pregunta a la cooperativa, oberta a tot el món. En Avinguda Castelló 75, gasolina, agricultura, jardineria, alimentació i gas.
Necessite trobar una impremta de confiança, bona qualitat i, per supost, bon preu. On podria anar?
Sense dubte, a Canós Impressors. Si vols una impremta de confiança, la trobaràs al carrer Sant Mateu 20 de Vila-real.
Canós Impressors, la millor impressió.
Hola, Víctor, buenas tardes, ¿qué tal? Pues a ver, el evento con la Asociación de Vecinos de Botanical Duc estuvo muy bien, la verdad. Bueno, hay que agradecerles que nos cedieran un espacio para poder hacer allí, pues bueno, un poco de promoción del rugby. Incluso hubo momentos en los que eran más de 30 chicos y chicas allí probando, o sea que muy muy bien. No tenemos queja ninguna, obviamente, todo lo contrario. Y la verdad es que muy bien. Incluso los padres de los niños y de las niñas se implicaron y hubo un momento que también estuvieron participando en las actividades y eso, pues quieras o no, es lo que buscamos, ¿no? Que al final, obviamente, que tanto niños y niñas practiquen el rugby, pero que también que los padres sepan qué es lo que ofrece el club, ¿no? Ya no solo lo que ofrece el club, que obviamente ofrece rugby, sino lo que ofrece como formación, ¿no? A sus hijos y a sus hijas. Y nada, muy bien, o sea que engloba esto dentro del programa que estamos haciendo de rugby en los barrios, y la verdad es que era el primero, teníamos un poco así, ¿no? El miedo, ¿no? Por decirlo de alguna manera, de ver que eso funcionara o no, y la verdad es que ha funcionado muy bien y estamos muy contentos. Además, la acogida también por parte de los vecinos ha sido muy, muy positiva. Así que la verdad es que no nos podemos quejar, todo lo contrario. Y nada, y ahora pues bueno, ya estamos preparando para los siguientes, así que nada, a seguir trabajando y a seguir promocionando el rugby, y bueno, que esto al final sirva pues para que cada vez más gente se anime y decida a probarlo. Y nada, y bueno, también estamos preparando para el día 9 de mayo un torneo de rugby, y nada, ya te comentaré más en detalle, si quieres otro día, y bueno, y así también le damos un poquito de visibilidad. Nada, Víctor, muchísimas gracias por la entrevista y bueno, como digo siempre, a seguir trabajando.
Buen día, Víctor y Chen de la radio. Doncs venia a comentaros un poc les meves impressions sobre el Versus Royal, el campionat de xocs de lluita de Vila-real. Jo, la veritat, vaig quedar encantat. Diria, en la meva opinió, va ser un èxit, al ser la primera edició, que se poden sortir tantes coses malament, al final algo no va anar tot rodat, però en general va anar tot prou bé. Sí que vam tindre pel matí uns quants problemes tècnics, però es van poder solventar ràpid i això, i vam seguir per la vesprà sense cap incident. Això, en quant a afluència, vam tindre entre 50 i 60 participants que vingueren de tota Espanya. Sí que potser la part un poc més fluixa va ser el que com a públic no va vindre excessivament públic, n'hi havia més participants que públic que venia només a veure el torneig. I això sí que n'hi hauria que pensar per 3 anys, doncs busquem donar-li més difusió, n'hi ha que anar antes a Ràdio Vila-real fa que la gent tinga temps de preparar-se'l. I això sí que... Això, però bueno, tampoc ens esperàvem que fos algo massiu, però bueno, sobretot que vinguera els participants i que ells mateixos ens digueren que havien estat molt, molt contents en el esdeveniment, que el local estava molt bé, que l'organització estava molt bé i tot això. En general, nosaltres molt contents, a veure si podem repetir el 2027 i les petites coses que han anat malament, pues que vagin millor. De que a nivell més professional pues conté un poc més el resultat del torneig, del xoc Fatal Fury City of the Wolves. Els guanyadors va ser campió i subcampió. Van ser dos germans de València, que són bessons, que estan acostumats a jugar un contra l'altre i van donar molt d'espectacle, però van ser sense dubtes millors, que eren Kelo i Hinowa. I després, en el campionat gran, que és el de 2XKO, no n'hi haver massa sorpreses perquè el favorit és qui va guanyar, Genis God, però sí que és veritat que, igual que farà 3 mesos guanyava sempre sobrat, ho va tindre molt difícil. Ho van ficar molt difícil tant Remir des de València com Genesis des de les Isles Canàries. Va estar a punt de perdre els dos combats contra ells, però al final va aconseguir, com sempre, fer-se en la victòria, encara que jo crec que d'aquí uns mesos crec que veurem que Genis God començarà a perdre. I això, i és el campió que es va dur el gran premi patrocinat per la Conselleria d'Esports, que és el viatge a França, a Niza, per a participar a l'Evo Europa, que és el campionat de xocs de lluita més gran d'Europa. I això, i en general, molt, molt content jo. Crec que la gent que va estar ahí també ho va gaudir molt. I això, i esperem que es pugui repetir en 2027. Vinga.
Hola, Víctor, bon dia. Pues la veritat que la valoració és molt positiva d'estos Valhalla Games. Al final van reunir sobre uns 6 participants, una afluència que contem al voltant de 2.200 persones entre participants, acompanyants i visitants. Tots van poder disfrutar d'una jornada completa d'esport i entreteniment. Valhalla Games no és només la competició, sinó és tot el que s'envolta, tot el que envolta aquesta competició. Moments de reptes, moments d'activitats, moments per a visitar els estands que teníem de menjar, de material deportiu, de roba. Aixina que molt contents, un dia molt gratificant de veure com els participants i els assistents van disfrutar de la competició, de l'ambient que se va generar, de la comunitat de Valhalla que se va crear aquest dia. Molt contents també per totes les valoracions i el feedback positiu que hem rebut per xarxes socials, per missatges privats. Estem segurs que és una experiència que ens agradaria repetir en el Centre de Congressos i Fires de Vila-real. Creiem que és un punt estratègic per a aquest tipus de competició. Així que si no passa res, l'any que ve estem segurs que amb l'ajuda de l'Ajuntament de Vila-real i del Servei Municipal d'Esports de Vila-real tornarem a fer un event
millor o més gran que el que hem fet enguany.
El Club Taekwondo La Vila participó con 10 deportistas, consiguiendo 8 medallas, 4 de oro, 2 de plata y 2 de bronce, repartidas en las categorías senior, junior, cadete y alevín, destacando la mayoría de medallas en la categoría junior.
Buenas a tot el món, soc Andreu Madrigal, president del Club d'Atletisme Vila-Real, i lo primer de tot agrair a estos 750 participants que tindrem en la carrera del 5K del Club d'Atletisme Vila-Real este diumenge a les 9 del matí, i després animar a la gent a eixir al carrer i disfrutar d'esta carrera.
Aquest diumenge, 19 d'abril, torna al circuit de carreres populars de Vila-real. Des de l'Estadi de la Ceràmica i a partir de les 9 del matí, arranca el 5K Vila-real amb l'organització del Club Atletisme de Vila-real i la col·laboració de l'Ajuntament i de la Regidoria d'Esports.
Fins així, com sempre, moltíssimes gràcies a tots. Adeu! Estàs a la...